Bona tarda, benvinguts al Museu d'Història. Els que entren aquí al banc, us podeu seure al banc, aquí molt lateral, perquè avui és un dia que fem ple i estem una mica apretadets. Doncs, com deia, benvinguts al Museu d'Història. Jo sóc la Teresa Macià, sóc la cap d'activitats i avui em toca fer aquesta presentació d'aquest diàleg que organitza el Centre de Recerca i Debat del Museu. Avui tenim a dos historiadors dedicats a la història, a la recerca històrica en l'àmbit del patrimoni i la història local, molt important per nodrir aquesta història general sobre la ciutat, que és el que ens dediquem al Museu d'Història. Dos historiadors que s'han dedicat a cada un als seus respectius barris. Tenim el Pere Fàbregas i Margarit, aquí a la meva dreta, del barri de Gràcia, i la Carlota Jiménez i Comte, de la Font del Fargues, del barri d'Horta-Guinardó. Tots dos són els autors d'aquest llibre que portem, que es diu El gran casino de l'Arrabassada, història d'un somni burgès, que és el títol que hem posat doncs, en aquest diàleg i en l'itinerari que parlaré al final d'aquesta presentació. Les seves investigacions, que van propiciar la publicació d'aquest llibre l'any 2011, editat pel Museu de Sant Cugat i Vien Edicions, també és la base de l'exposició que es va fer el 2012 al Museu del Claustre del Monestir de Sant Cugat. Pere Fàbregas és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, titulat en Educació Ambiental i diplomat en Estudis Avançats. Ell actualment està treballant en la investigació de la història de la carretera de l'Arrabassada, que és un tema molt adient per al tema que ens ocupa avui. I des del 1993 és voluntari del Parc Natural de la Serra de Collserola i participa en la revisió dels itineraris que es fan pel parc. La Carlota Jiménez, ella és llicenciada en Antropologia Social i Cultural per la UB també, i ha escrit i coordinat diverses publicacions d'història local, entre elles La Font d'en Fargues, Gènesi, Història i Records d'un barri en 100 anys, Riera, Torrents i Fonts als barris d'Horta-Guinardó, Rutes de l'aigua als barris d'Horta-Guinardó, i és una de les impulsores del grup d'estudis patrimonials de la Vall d'Horta i la Muntanya Pelada, que ha participat de forma activa en la defensa del patrimoni del barri. És membre també del Consell Assessor de l'Arxiu Municipal del Districte, membre activa del Casal del Barri, de l'Associació de Veïns, de la plataforma Salvem Can Fargues i amiga del Museu d'Història, que això també és un punt important. En la difusió que hem fet del diàleg, hem anunciat per primera vegada, que això normalment no ho fem, que a part d'aquest diàleg hem preparat alguns itineraris per anar a l'indret doncs, on hi havia hagut el gran casino i poder visitar doncs, part de les restes que en queden. Si alguns de vosaltres us heu interessat i heu trucat, heu vist que per el dia 25 de gener, que era el primer dia, el grup ja està ple, n'hem obert un altre per el dia 1 de març i ara a la tarda em deien que també havia quedat ple. Si teniu interès, de totes maneres truqueu perquè si podem fer un tercer grup i els guies estan disposats, buscarem una tercera data. Que el fet de que estiguin plens els grups no us impedeixi trucar i reservar perquè com més interès hi hagi, doncs més vegades el podrem repetir. I jo ja res més, us deixo amb el Pere, que em sembla que és qui començarà, i bueno, espero que us agradi la...
Em sentiu bé? Bé, doncs primer de tot, molt bona tarda a tothom i moltes gràcies per la vostra assistència. Procurarem fer-ho el millor que sabem. Tampoc som unes persones que estem massa basats a fer aquest tipus de xerrades, però bueno, ho intentarem. Aquesta conferència pretén explicar i alhora fer un petit recorregut per la història del gran complex del que va ser de l'Arrabassada, intentant donar a conèixer el com i el per què de la realització d'un projecte d'oci que per a la gent benestant, insòlid pel seu temps, a casa nostra, l'hotel-restaurant primer i després el gran casino de l'Arrabassada. Va ser i va tenir un gran ressò internacional i es trobava en un racó de la Serra de Collserola. L'impuls industrial del final del segle XIX i principis del XX van comportar l'enriquiment de la classe burgesa, que necessitava lleure de qualitat i espais exclusius on relacionar-se i reproduir-se socialment. La burgesia era la classe social hegemònica que practicava, feia i desfeia en tots els àmbits socials i polítics. La classe obrera vivia en un món a part i absolutament contraposat. La classe benestant podia viure sense barrejar-s'hi i moltes mostres d'ostentació es podien dur a terme en l'emergent ciutat moderna de Barcelona. La burgesia de Barcelona, barcelonina, necessitava espais on desplegar la seva activitat social i el desig de figurar i divertir-se. Alhora, hi havia una afluència d'estrangers rics que demandava també espais de luxe pel seu esbarjo. Els jocs d'atzar eren l'activitat ideal, arriscada, glamurosa, exclusivament per a la classe benestant i que a Europa estaven plenament de moda. Aquesta circumstància va empènyer els promotors d'aquests establiments a col·locar el joc com a prioritari en les seves activitats perquè resultava extremadament lucratiu. La zona on es va situar tot aquell indret, als ulls nostres d'ara, sembla un lloc ben desavinent i poc adequat, com podeu veure aquí en la fotografia. Primer de tot, era lluny de la gran ciutat, Barcelona, i encara més llavors que els mitjans de comunicació eren molt precaris. Tota aquella zona era muntanya, alguna casa d'estiueig i una incipient zona d'esbarjo i atraccions al Tibidabo. El terreny on es va ubicar el complex estava situat en el fondal de la Serra de la Rabassada, dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès. En terrenys molt pendents, com veieu, amb dificultat per a la construcció dels edificis i totes les instal·lacions, s'afegia la complexitat del funcionament per la seva envergadura, la necessitat d'aigua i el consum important d'electricitat, per citar només alguns aspectes. Malgrat tot, molts factors van contribuir a situar en aquell indret el gran casino de la Rabassada, tenint en compte que l'hotel i l'edifici dels segles estrangers ja estaven construïts. La Serra de Collserola és a l'est del Pla de Barcelona, encarada al mar i amb els dos rius un a cada costat, Besòs i Llobregat. Durant segles, aquestes muntanyes van ser un lloc llunyà i inhòspit, a uns quants quilòmetres de les muralles de la ciutat de Barcelona i dels pobles circundants, només freqüentats per personatges reials en les seves caceres, hi havia gran quantitat de boscos, i llocs de retirs espirituals de monjos eremites. A partir de la segona meitat del segle XIX, amb l'adornament de les muralles de Barcelona, l'expansió de la ciutat i l'afany irrefrenable dels ciutadans de respirar una mica d'aire pur incrementa la freqüentació de Collserola, que tenia fonts abundants tant en el vessant barceloní com a vallesà. I sobretot a començament del segle XX, el lliure dominical de la classe obrera consistia a fer estada, el que coneixem per les fontades, en les quals els ciutadans passaven el dia, dinaven, preparaven arròs, bevien aigua i feien relació social amb tots els concurrents. Aquí observeu el que és la font de la Rabassada i font del Sortidor. Aquesta font estava, les dues estaven dintre de tot el complex. A dia d'avui la que queda és la font de la Rabassada, que és tal com està avui. L'altra ha desaparegut. Els nous mitjans de locomoció sorgits dels avenços propiciats per la Revolució Industrial als inicis del segle XIX porten a la inauguració del ferrocarril de Sarrià a l'any 1863, la posada en marxa el 1901 del funicular i el tramvia del Tibidabo i a l'any 1906 el funicular de Vallvidrera. És el tramvia del tramvia blau, veieu? L'avinguda del Tibidabo, en aquella època no hi havia pràcticament res, i aquest és el fundal de Vallvidrera. En l'afany de dotar d'una bona accessibilitat viària al territori d'influència directa de Barcelona, Melcior de Palau integrà en el seu pla una carretera que era provincial des de l'any 1872, però que ja s'havia iniciat anys abans com a camí veïnal. Ens referim a la carretera de Gràcia a Manresa, coneguda popularment com carretera de la Rabassada. No arribà mai a Manresa, sinó que es quedà a Terrassa, com tantes altres vies que en la seva inici eren construïdes per arribar en algun lloc i mai van arribar-hi. era l'única via del pla dissenyat per Palau amb origen a la capital, més concretament en un dels municipis més propers a la capital, Gràcia, i per primera vegada es plantejava fer efectiva la unió de la Gran Urbs amb els pobles del Vallès. No és, per tant, una carretera transversal, però fa un bon paper d'unió amb les carreteres concèntriques a Barcelona. La importància de la via s'avaluava en aquell moment perquè potenciava la relació entre les dues ciutats, Barcelona i el Vallès. Pensem que fins a llavors no hi havia, la comunicació era molt més complicada, s'havia de fer o bé per Montcada, donar tota la volta i anar fins a Sant Cugat, o per l'altre vessant, el Llobregat, que era per Esplugues. L'interès dipositat en la carretera es confirma per la rapidesa de la seva construcció. Es fa en 5 anys, es comença el 1875, encara que abans és veïnal i passen moltes vicissituds abans de fer-la perquè es deixa de fer per problemes econòmics, però quan s'hi posa la Diputació perquè la fa provincial, en 5 anys és feta, del 1875 i s'acaba en 1880 a Terrassa. Vallvidrera, Sarrià, Sant Gervasi de Cassoles i Sant Joan d'Horta, en zones de les cotes més altes de la Serra de Collserola, és on se situen els primers xalets de gent benestant. És una expressió del lleure burgès i té desig de sortir d'una ciutat massificada i començar-se a entrar a la natura buscant el que vèiem deia l'aire pur. Es va començar a pensar en situar parcs d'atraccions a la semblança d'altres ciutats d'Europa que ja les tenien, perquè la ciutat de Barcelona ja no hi havia lloc, ja no hi havia espais lliures i la burgesia ho necessitava. El 1907 es va presentar un projecte a l'Ajuntament de Sarrià per crear un parc d'atraccions, o més ben dit, un teatre de natura a Vallvidrera, molt a la vora del que era el pantà, anomenat el Lake Valley. Però el projecte no va reeixir. Salvador Andreu, doctor en farmàcia, conegut com el doctor Andreu, va començar a interessar-se pel Tibidabo quan va tenir oportunitat d'adquirir, per un preu irrisori, la finca del Frare Blanc. Perquè si us veu, el Frare Blanc és avui en dia és l'edifici que hi ha quasi al final del que és l'avinguda del Tibidabo i on hi ha actualment un restaurant que és de la Sadora d'Aranda. És un edifici modernista del Vallvidrera i Rubió al capdamunt de l'avinguda del Tibidabo. El doctor Andreu es va interessar per dos projectes que en aquell moment estaven en marxa. Un projecte de Salvador Pujades que projectava un cremallera des de l'Horta fins al Tibidabo, però que no es va descartar, i un altre del Romà Macaia en representació del ferrocarril de muntanya de grans pendents. Us he parlat del cim del Tibidabo, aquí teniu dos diapositives del que va ser el casino internacional del Tibidabo, que va ser coetani amb el de la Rabassada, però també va durar i va ser molt efímer tal com l'altre. Això eren les sales. Hi va haver dos projectes de línies de tramvia i els dos projectes havien de passar per la Rabassada. Primer, un projecte que va ser el de Gresa Ricard, que anava de Can Gomis al Tibidabo, i un altre que va agafar després el senyor Sabadell, que havia d'arribar fins a Terrassa. De moment van haver de desistir, però cap a l'any 1910 va sol·licitar i va tornar a reemprendre el senyor Josep Sabadell el projecte per fer-lo arribar just davant del que seria el complex del casino. El tramvia iniciava el recorregut en el lloc conegut per Can Gomis, que és la diapositiva que veieu. Aquesta diapositiva estaria amb la confluència del final de lo que és l'avinguda de la República Argentina, anteriorment passeig de la Diputació, que és de fet on començava la carretera de la Rabassada. La carretera de la Rabassada avui en dia comença lo que és la Ronda de Dalt, però en el seu inici la carretera de la Rabassada començava als Josepets, a Gràcia. D'allà tenia el quilòmetre 0 fins a lo que és Sant Cugat. Aquesta foto és de la cruïlla en República Argentina amb el que avui és el Pagès de la Bona Nova i que abans era la carretera que anava de Cornellà a Fogars de Tordera. A part del tramvia, comptàvem com a mitjà de transport dels hostes visitants amb el funicular del Tibidabo i automòbils omnibus de la mateixa companyia i societat de la Rabassada. Josep Sabadell i Giol, això és el tramvia davant mateix de l'entrada del que era l'hotel. Josep Sabadell i Giol és una figura clau en la creació i expansió de tot aquest projecte. El senyor Josep Sabadell i Giol neix a Sant Andreu, però ben aviat es trasllada a Gràcia, on viu al carrer Rambla del Prat 3 i 5, on té la botiga, perquè ell és contractista d'obres. És nova d'idees conservadores i l'agost de 1887 resulta elegit membre del Comitè Conservador Liberal de Gràcia. Donades les seves inquietuds polítiques, el maig del 1891 és escollit regidor i a finals de l'any 1891 arriba a ser alcalde de Gràcia. Doncs Gràcia, com sabeu, fins a l'any 1897 és un municipi independent i el 1893 s'annexiona com altres barris de Barcelona a Barcelona. A part de la seva activitat social i política, també porta a terme algunes aventures empresarials més o menys amb èxit, però la més important serà el poder arribar a fer la construcció del gran casino de la Rabassada a partir de l'hotel-restaurant i del Cercle d'Estrangers que ja feia 10 anys que funcionava. Es té constància des de l'any 1897 de l'existència d'un berenador. Perdoneu, no em vull avançar. Aquí teniu el recorregut que feia el tramvia. El tramvia començava, com us he dit, a Can Gomis i acabava davant mateix de l'hotel de la Rabassada. Tenia unes parades entremig, essencialment en llocs per fer fontades, com podia ser la Font del Bacallà, la Font de la Tenebrosa i la Font de Can Borni. Es té constància des de l'any 1897 de l'existència d'un berenador al restaurant La Manela, situat al mateix quilòmetre davant per davant del que seria el complex del casino de la Rabassada, anomenat, com veieu, antiga casa de comida de la Rabassada Casa La Manela, on se servien tota mena de menjars casolans. Constava d'una pèrgola per poder refrescar-se a l'ombra i de menjadors acurats a l'interior. Era un indret de fontades i d'esbajo popular. Més endavant es reforma adquirint més categoria i s'anomena el Rabassalet, que més tard s'hi farà l'hotel. Aquesta casa que veieu a la dreta, bueno, a la meva dreta, encara hi és actualment, es conserva. A l'hotel no, l'hotel va ser enderrocat l'any 1993. Això és com estava l'hotel, en estat de ruïna. I això és avui actualment, en aquest racó de la dreta és on hi havia l'hotel. Aquí teniu el plànol on originalment aquestes dues taques, bueno, les veieu a la part superior, aquestes dues taques negres, la que està més al cantó del quilòmetre 9, per dir alguna cosa, és l'hotel-restaurant i aquest puntet quadrat era el que és el Cercle d'Estrangers i el terreny que tenia la societat que arribava fins al que és el torrent de la Rabassada. L'hotel-restaurant de la Rabassada es va inaugurar el 22 de juliol del 1899. No gaire més enllà es va construir un altre edifici que havia de ser el Cercle d'Estrangers. Els dos edificis se situaven en terrenys propietat de Maria del Riu, Joan Vileró i del mateix Josep Sabadell. I les obres van anar a càrrec del mestre d'obres Àngel Carrion. El senyor Sabadell ja tenia un terreny abans, perquè el senyor Sabadell va estar bastant temps malalt i li van recomanar que anés a buscar l'aire pur, que abans parlàvem, per guarir-se. El Josep Sabadell, com a promotor, va arrendar l'explotació de l'hotel-restaurant a Miquel Montaner Martos, que d'una forma una mica atzerosa es va fer càrrec del negoci la major part del període, fins que es va remodelar el conjunt per donar el gran salt cap a un establiment de gran envergadura. Aquesta és la vista del que era hotel-restaurant mirant cap a Barcelona. I aquesta és mirant cap a Sant Cugat. En primer terme, el que era hotel-restaurant i al fons l'edifici és el Cercle d'Estrangers. Aquest és ja d'una altra perspectiva. L'hotel-restaurant era de primera classe, tenia oratori públic, habitacions de luxe, amples menjadors, salons recreatius. Anuncis de la premsa en la inauguració el descrivien així. Us ho dic en castellà perquè s'ha consultat al diari. Hay sales de billar, tresillo, conversación, piano, tocador, baño, comedores para 300 cubiertos, etc. Las habitaciones son cómodas y ventiladas y todo el mueblaje es nuevo y se estrena con el edificio. Y estaba espléndidamente iluminado con acetileno. La cuina era de prestigi i fins i tot el cuiner del restaurant va guanyar alguns concursos culinaris. Una nota de l'hotel del 8 de desembre de 1903 ens il·lustra que es podia menjar per encara no 25 pessetes. Pinso i quadre a part. No oblidem que en aquelles dades molts de l'època anaven en cotxe de cavalls. Les guies turístiques de Barcelona Select Guide de la Societat d'Atracciones de Viajeros dels anys 10 i 11 citen l'hotel com de visita obligada en els itineraris turístics pels entorns de Barcelona. Això ja és l'entrada amb l'ampliació. L'hotel-restaurant La Rabassada es va consolidar com un lloc de celebració de revelles de Sant Joan i de Sant Pere, lloc de trobada per la festa de Sant Medí i de les celebracions per a grups i associacions. Fins i tot l'any 1902 es té constància que es va fer un casament a la seva capella. Un grup d'enginyers francesos, en una visita a Barcelona l'estiu de l'any 1909, van trobar en l'indret de La Rabassada un centro ideal de distraccions mundanes i unint voluntats i esperit de negoci amb empresaris catalans, amb Josep Sabadell i Giol al capdavant, van emprendre la gran empresa de transformar l'hotel-restaurant La Rabassada en un ambiciós conjunt per al turisme de qualitat, amb progressió a tota Europa. El desembre de 1909 s'havia creat la Societat Anònima La Rabassada, amb socis francesos i catalans, i amb Josep Sabadell al capdavant. Malgrat que les instal·lacions de la nova Rabassada amb el gran atractiu de joc eren l'objecte principal de la societat, el projecte empresarial anava més enllà. Es remarcava la necessitat de tirar endavant una gran operació immobiliària i d'oci i fins i tot un lloc per al repòs i la recuperació de salut, d'acord amb la necessitat de modernitat que en aquell moment s'adequava a la ciutat de Barcelona i les ciutats més importants del Vallès, com eren Sabadell, Terrassa i Rubí. Es volia involucrar ajuntaments, diputació, patronat contra la tuberculosi, càmera de comerç, foment del treball, per treballar conjuntament en un projecte d'envergadura. Es pretenia establir xalets de luxe, hotels, un sanatori antituberculós i fer un túnel que travessés la serra de Collserola per fer-hi passar el tren, cosa que va passar després amb l'ampliació del tren de Sarrià a Sant Cugat, que es fa el túnel que va parar al peu del funicular. En una instància dirigida a l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, al maig del 1910, Sabadell demana permís per fer l'ampliació i consolidar el que serà el gran complex. S'hi adjunten uns plànols de les obres que es pensaven a dur a terme. Primer, es volia fer un parc amb diferents esports que serviren per gaudir dels visitants, igual o semblants als que hi havia a Europa. Segon, es volia fer una ampliació de l'hotel-restaurant actual, dotant-lo de totes les comunitats de confort. Tercer, una construcció de music hall amb grans terrasses. Quart, un scenic railway, muntanyes russes. Cinquè, un water shoot, que ara ho veureu després amb el que en aquella època ja volien fer, és molt similar al que podeu veure actualment al Tibidabo, d'unes barques que baixen i cauen en una aigua. Vull dir, la cosa no s'ha inventat res, sinó que estava tot inventat ja. I per sisena, un casino amb diverses atraccions i un cercle tancat on els socis del mateix poguessin relacionar-se. Al juny de l'any 1910, l'arquitecte municipal de l'Ajuntament de Sant Cugat dona el vistiplau a les obres, sempre que es compleixin les mesures de seguretat en la construcció, s'ajustin els plànols presentats i es paguin els drets de permís d'obra que pujaven a 191 pessetes amb 8 cèntims. Això els permisos de l'obra en aquell temps de fer tot aquest complex. Hi veieu diferents fases, això és la gran escalinata. Diguéssim que no puc marcar, no. O sigui, a fons hi hauria el que és la carretera de La Rabassada i aquí es baixaven ja a les atraccions. I baixar un altre vessant. Aquesta part de, no sé si en veieu, aquesta part de central, diguéssim, és l'únic que queda actualment a la vista avui en dia. I queda per la senzilla raó que fins als anys 1970 hi havia un transformador de FECSA i per això quan el van enderrocar no, a l'haver-hi el transformador ho van deixar i fins avui s'ha quedat. Les obres de remodelació parteixen de dos edificis principals, l'hotel-restaurant i l'edifici del Cercle d'Estrangers. Amb dos edificis es van connectar per unes espaioses galeries amb grans finestrals de vidres de colors. L'entrada es va situar a la part central amb una gran reixa de ferro, que abans heu vist, la reixa de ferro la veieu a la part central, al fons tindríem el Cercle d'Estrangers. L'hotel-restaurant constava d'un menjador ampliat i millorat, capaç de servir 800 coberts. un teatre per a 300 persones, això són els menjadors, aquest és el teatre, un music hall, una atracció de cavallitos, al darrere una gran terrassa mirador amb vistes al Vallès, disposava de cuines equipades amb la tecnologia més moderna de l'època. Hi havia 6 gabinets reservats i 14 habitacions en els pisos primer i principal per a les hostes. El parc d'atraccions estava situat aprofitant el desnivell del fondal en diverses atraccions. Aquestes en zones, aquí hi havia el Palacio de la Risa, el GD Bulls, el Lau Tennis, la Maison Hauté. Les més famoses i concorregudes però van ser el Watershoot, que és aquest, això és el que us deia, això és una gran piscina, i des de dalt baixava la barca i queien a la piscina. I després tenim l'atracció poder que la primordial, que eren les muntanyes russes. Aquestes muntanyes russes tenien una extensió de 1.200 metres i tenien unes caigudes de 25 i passava per diversos túnels, que aquests túnels avui en dia encara hi són, el que passa que estan engullits per la natura. Si tenim oportunitat el dia que fem l'itinerari els podrem visitar. A Barcelona hi havia com a precedent de part d'atraccions els camps d'Elisis, el Pagès de Gràcia, dels anys 1853, i el Saturno Park, però la rebassada els va superar. L'aigua hi tenia un paper fonamental, ja que a banda de la que es necessitava per servei de l'hotel i restaurant, el llac, com heu vist, en necessitava molta. La construcció de tota aquesta obra d'infraestructura va representar un projecte complex per la qual cosa encara subsisteix. El luxe de les edificacions, el lloc on estava situat tota la instal·lació, l'atracció que produïa la Serra de Collserola per estar en plena natura, pel punt d'exotisme que presentava i sobretot per estar aïllat i ben lluny de la ciutat, va fer que es produís un èxit d'afluència immediat. Tot el complex no escatimava electricitat. El 25 d'agost de l'any 1910 ja es va sol·licitar una línia elèctrica de transport des del coll de l'Arola fins a la Rabassada. El gran casino hotel-restaurant de la Rabassada constituiria un gran esforç de mitjans per establir un centre d'oci de luxe a gran escala i per atraure un flux de visitants estrangers i d'autòctons de la classe benestant. El 15 de juliol de l'any 1911 s'inaugurava el casino, l'ampliació i totes les atraccions. A les 8 del vespre es va servir el banquet d'inauguració presidit per l'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Martí Rodó, amb assistència, entre d'altres, del rector de la Universitat de Barcelona, Baró de Bonet, el senador Frederic Rahola i diputats a Corts. El Salvador Andreu també hi era present. L'any 1912 es clausura el casino. Veieu, o sigui, a l'11 s'inaugura i a l'any 12, un any i mesos i escaig, es clausura perquè es prohibeix el joc. Però l'hotel i restaurant, el teatre i la part d'atraccions continuen fins als anys 20, entrats als anys 20. A l'any 23 les instal·lacions són comprades per Jean Meunier, un impostor sota subhasta. En aquells anys es va anomenar Jardines de Recreo i Atracciones i fins i tot de tant en tant s'anunciava com a casino. De fet, no es té constància de que se jugués perquè ja es havia prohibit. Lluís Ponet i Babolat compra les instal·lacions al Meunier a l'any 28. El 29, amb l'Exposició Universal de Barcelona, l'afluència de públic va experimentar una revifalla, principalment amb oferta pública que oferia el parc d'atraccions. És l'època que surten anuncis del complex com a casino, però no és constatable que jugués. Vaig passant, perdoneu, però us havia passat les diapositives del que són les muntanyes russes. I aquí una altra vista general. La crisi dels anys 30 va afectar molt la marxa de l'hotel restaurant i l'any 1932 es dona de baixa i el 33 es dona de baixa definitivament. Com podeu veure, el gran projecte, el somni d'un burgès de Barcelona, per motius econòmics i polítics s'enfonsa i lamentablement ningú pot tornar-lo a l'esplendor inicial, el que comporta finalment la seva desaparició. Això és el que, tal com ho veuríeu avui. Avui només podeu veure, pràcticament no es divisa res, encara que s'insinua alguna cosa. Aquesta cara modernista esdevé el símbol d'un temps ja passat i alhora sembla demanar-nos que no l'oblidem i, en el possible, la preservem a la memòria. Jo ara he acabat, ara us passo a la Carlota, que ella aprofundirà en el tema del joc, el tancament i el seu estat actual. Moltes gràcies.
Bona tarda. Bé, seguint el fil del que on l'ha deixat el Pere, faré una mica d'incís en el tema del joc perquè va ser un factor clau. L'espai del complex de la Rabassada hagués jugat un paper decisori en l'ús de la serra, que no seria el que és ara, si no hagués estat per aquestes circumstàncies socials i polítiques que van acabar, sobretot amb la fractura de la Guerra Civil, va acabar desbandir aquell somni burgès, després de tota una sèrie de circumstàncies. El paper que tenien previst que faria el joc en aquells anys de què van impulsar tot aquest gran complex, es va torcer, és a dir, no va ser com exactament creien. I això va ser clau perquè les coses acabessin com van acabar en un sol any. En principi, contra el que es pugui pensar, el joc no estava prohibit. Perdó, el joc estava prohibit. És a dir, el Codi Penal de 1870 prohibia els jocs il·lícits. És a dir, que la legislació estava feta però no era clara. I precisament perquè no era clara, que només es prohibia els jocs d'atzar, doncs feia de que es pogués fer la viu-viu en determinats casos. La qüestió, mirant les hemeroteques, sobretot de l'avantguàrdia, que és molt extensa, es pot veure de que el factor atzar, el factor joc, el que és moralment rebutjable i el que no ho és, doncs era una constant amb tot el debat que hi havia a la societat. I constantment hi havia doncs aquest debat, parlant de l'atzar, parlant del que era convenient, del que no ho era. Llavors, en aquest context, doncs sobretot les classes benestants, doncs s'arrepenjaven en aquesta situació ambigua, fent diguéssim, una sèrie d'ateneus i casinos particulars, privats, que d'aquesta manera deien que en allà sí que es podia jugar, perquè realment el joc només es prohibia en llocs públics, en llocs privats no estava prohibit. Però això, hi havia tot un entramat de suborns i diferents situacions de subornar a les autoritats que feia de que es pogués donar el cas que es va donar en el casino de la Rabassada. En aquest no crec que es vegi massa bé, però bé, aquí és un retall de debats que hi va haver en el mes de maig de 1912, és a dir, un any després, encara no, de la inauguració del casino. Van haver una sèrie de debats parlamentaris en el Congrés dels Diputats de Madrid, en els quals doncs el joc hi prenia un paper molt rellevant. Llavors, doncs, clar, en allà sortia la Rabassada en primera línia. Aquí hi ha alguns fragments dels debats que hi havia entre els parlamentaris, de si es jugava, de si no es jugava, es deia que no. Fins i tot, doncs, aquí hi ha una publicació que és l'Año Político de 1912, que en aquest article, de fet és un dietari de coses que han passat durant aquest any, està molt ben explicat, doncs, el fet de dir que això ja no pot ser perquè és un autèntic escàndol. De fet, l'endemà de la inauguració, hi ha es va tancar, és a dir, es va inaugurar el 15 de juliol i l'endemà ja es va tancar el casino. El que passa de que es va tancar per ordre governamental, els gestors del casino van anar a Madrid i ho van solucionar perquè van saber on trucar per tornar a tenir una altra vegada el permís i van tornar. Però tot això, com que de fet no estava solucionat, durant tot aquell any que va durar el casino de la Rabassada, doncs allò va continuar doncs amb un debat polític molt important. Finalment, el 30 de maig de 1912, la tensió ja era màxima i el ministre de Governació va enviar un ordre a totes les autoritats, sobretot als governadors i als alcaldes i totes les autoritats, de que es fes immediata aquesta prohibició del joc. Això ja va ser la sentència del casino de la Rabassada. Però no ho va ser de tot arreu, només va ser el casino de la Rabassada va deixar de jugar. Aquí hi ha molts factors que molts no estan prou esbrinats del per què el casino de la Rabassada no va poder continuar jugant mentre en altres llocs d'Espanya i de Catalunya es va continuar jugant exactament amb la mateixa permissivitat que s'havia fet fins aleshores. De fet, ja els gestors que van continuar després van tenir sempre l'esperança de que podrien tornar una altra vegada a aconseguir jugar. I de fet, tal com ha explicat el Pere, el Lluís Ponet, que va ser el que finalment va ser el propietari fins al final de tot el complex aquell, va continuar amb el poc que quedava, l'hotel i el parc d'atraccions, va continuar perquè tenia l'esperança, de fet hi ha constància documental que va fer moltes gestions per poder aconseguir aquest permís per poder jugar, perquè creien que un dia o altre podria arribar a ser això. Però això no va arribar a ser perquè va arribar als anys 30 i amb la Guerra Civil es va acabar d'esvair aquell somni burgès que es va començar amb tant d'ímpetu el 1911. Llavors amb això ja entrem en l'actualitat, una mica doncs que abans també el Pere ha fet unes vistes semblants, doncs del que era, el que era i el que hi ha ara en aquí. Sí, tot agafat per la una de les poques coses que hi ha en peu, perquè a més ha estat rehabilitada i està relativament a prop de, o sigui, té un bon accés, és la font de la Rabassada. Després, pel que fa a la part de la carretera, aquí es veu la porta d'entrada del hotel, que en aquella petita miniatura es veu en allà on hi ha el grum, es veu aquesta porta, això encara es veu. Després, a la carretera mateix, es veuen aquestes restes. Això està fet de fa uns anys, ara està en pitjors condicions perquè això evidentment té els dies comptats. Aquí és tota la part de la carretera amb tal com era exactament igual, amb aquesta mena d'això neoàrabs, també la part de la carretera. Llavors, doncs, tal com ha dit el Pere, a dintre del recinte del que era el casino de la Rabassada hi havia moltes fonts, perquè de fet hi havia, i encara hi són, mines d'aigua que feien venir tota una sèrie de fonts. Una d'elles era la font sulfurosa, que està molt abaix, està molt avall de tocant ja a la torrentera gairebé. De sulfurosa segur que no en tenia res, perquè les aigües sulfuroses aquí no n'hi havia, no? Però en aquells temps, doncs, dir que una aigua tenia una qualitat, doncs allò donava molt de prestigi. Llavors, doncs, aquesta font encara conserva tot el seu entorn ornamental. Aquí es veu l'arc de la mina que s'endinsa cap a l'interior de la muntanya. Això també és la font sulfurosa. De fet, tot aquest entorn de la Rabassada tot era ple de jardins, amb passejos, amb escales, amb fonts, amb llocs per seure. Llavors, doncs, aquí, donant tot una volta, realment està molt intrincat, és a dir, en llocs que s'ha de fer gairebé escalada, perquè s'ha de tenir en compte que quan es va enderrocar el casino l'any 43, en tenim molt poca informació de com va anar, però sabem per algun lloc ho han llegit, que es va dinamitar, perquè realment allò no podia caure així com així, i per tant es va dinamitar perquè no es volia que allà s'hi fiqués ningú. I com que els propietaris no volien que allò, perquè en l'època de la postguerra evidentment tothom es posava per tot arreu perquè buscava lloc per poder viure, doncs ho van enderrocar. I llavors, és clar, tota la runa està amb tota la vegetació que actualment hi ha, tot això. I passejant per allà, doncs trobes tota mena, ja cada vegada menys, elements. O sigui, aquí hi ha unes rajoles, les antigues jardineres, que tot arreu estava ple de jardineres amb flors, encara hi ha escales entremig de tota la, la cobertura vegetal. Aquí hi ha columnes, aquestes columnes, que n'hi ha unes quantes, són les que aguantaven tota l'estructura de la muntanya russa. La muntanya russa té unes característiques de que fins i tot quan van fer la demanda de permís per poder fer aquesta ampliació, aquestes muntanyes russes, tota l'estructura era de fusta i es va demanar, perquè això ho hem vist a la documentació, que allò a la llarga s'hauria de substituir. No sabem si es va arribar a substituir, perquè realment, aquí hi ha una altra columna que està tirada a terra, es troben trossos com aquest que encara era una part d'estructura de fusta, és a dir, que creiem que van continuar amb tota l'estructura de fusta exactament com la van iniciar. Després en aquí, això ara amb la següent diapositiva es veurà, era un element rodó de ciment que era un seient alhora que era la corba on la muntanya russa passava. Aquí al centre es veu aquesta cosa rodona, és aquest element rodó que encara hi és, i per tant amb tota aquesta sèrie d'elements i tenint els plànols i el coneixement de l'entorn i tal, es pot anar trobant exactament on hi havia cada cosa. Aquí era abans una foto molt millor que aquesta, al costat del que és el gran llac. Això és un element, ara amb la pròxima es veurà. S'ha de tenir en compte que aquest vessant d'aquesta torrentera és molt pendent. Llavors, per poder fer aquest llac, van haver de fer una estructura arquitectònica important per poder contenir tota aquesta aigua. Llavors això és un tros pres per tota la vegetació d'aquest llac. És a dir, al fons es pot veure encara una part de mur de l'entorn del perímetre, i aquí, si anéssim rascant tota aquesta herba, trobaríem el fons del llac. Llavors, aquesta volta és una de les que aguanta tota l'estructura plana que van haver de fer per poder tenir l'estructura plana. És a dir, això és una obra arquitectònica molt, molt important, no?, per poder fer aquest llac. També és una de les restes que podem arribar a veure. Per poder omplir aquest llac, hi ha connexions d'aigua, és a dir, aquesta és una de les moltes que encara es veu, que es feia servir per poder, perquè hi ha dipòsits d'aigua que estan tancats amb reixa perquè són molt fondos, perquè havien de tenir molta aigua de reserva que venia d'unes bombes que venien de baix de la torrentera, que hi havia una estació que feia pujar l'aigua, també venia de diverses mines perquè havien de tenir aigua per tot el que feien servir per l'hotel i el casino i alhora per totes les atraccions aquestes d'aigua, no? Això és una de les boques que hi ha d'aquesta gran galeria, que evidentment no hi hem baixat mai, però només tirant una pedra o fent un crit se sent un eco bastant important. Llavors això és les muntanyes russes, que aquesta estructura, com que sobre hi va caure tota la runa, és la que encara s'aguanta. És a dir, hi havia tot aquest recorregut de les muntanyes russes amb dos túnels i un de més llarg. Aquests són un de curt, un de més llarg, que això és tal com està ara. Aquest és el curt, aquest és el més llarg, que fa una corba. De fet, tota la construcció està en perfectes condicions. I aquest és la sortida d'un d'aquests túnels. I això era l'estructura de ciment de la caseta de la vagoneta que baixava per un pendent i anava a parar en aquest llac que hem vist ara. És a dir, tothom pujava a dalt, després en tot cas ho podrem veure fins i tot en moviment i tot, ja ho veureu al final. Doncs que pujaven i llavors baixava i el gran ensurt, doncs, la gent doncs, esquitxava. Llavors aquesta era aquesta estructura de la caseta que anava a parar amb el pendent fins al llac. Llavors també una de les estructures que també es conserven és, a part d'aquesta, que i em referiré ara dintre d'un fa un moment, que també ho ha parlat abans el Pere, aquest túnel és un dels túnels de servei que anaven per sota les escalinates que feien de banda i banda, i era on anaven a parar doncs, la part de servei, la part de proveïment, la part de, és a dir, tot el que era serveis. I aquest túnel era un dels que hi havia de servei. Això era la cotxera, que també era sota mateix, que també es conserva. Aquí al darrere es veuen aquestes finestretes perquè hi han vestigis de que segurament a la postguerra aquí hi havia viscut gent, perquè es veu, no? Llavors aquí hi havia llocs tancats perquè ho havien tancat amb una paret. Això també és una de les parts d'aquesta cotxera. Llavors aquí això era aquí dalt de tot era l'entrada, i això el que és aquesta formació, aquest frontal d'aquí, és el que es conserva també. És això. Actualment està ple d'heura fins dalt, l'altre dia hi vam ser, aquí encara es veia bastant. Aquí hi havia un element decoratiu amb uns llorers, això era aquesta banda d'aquí. I llavors això era els costats, que també està tot ple d'herba, d'heura ara, i també era on per aquí sortien les escalinates banda i banda. Llavors aquí, aquesta zona d'aquí, que és la terrassa, que aquí hi havia l'hotel, és la part aquesta que, com ha dit el Pere, es va conservar única i exclusivament perquè hi havia, quan van dinamitar-ho o quan van derruir-ho, doncs hi havia un transformador i van conservar-ho tal com estava, no? I és el que actualment encara està en aquestes condicions. Aquí hi han tres cares, que ja es veu aquí, aquesta que mira cap al Vallès, aquesta que mira cap avall i aquesta cap a Barcelona. Llavors les cares d'aquestes dames modernistes, la veritat és que són suggerents, sempre ens han agradat molt, ens ha semblat que és tot un símbol, i bé, llavors doncs, durant un temps totes aquestes restes tenien eren prou dignes, i encara que doncs en molt mal estat, però va arribar un punt que ja fa bastants anys hi ha un ocupa. O sigui, és a dir, aquí s'han instal·lat un ocupa i es van perquè cada vegada que hi anem hi ha un ocupa diferent, i bé, l'altre dia hi vam anar i vam dir que aniríem un grup, i sí, ja, molt bé, i fins i tot ens vam assabentar, cosa doncs anecdòtica, que es dedica a fer itineraris per allà. O sigui que, sí, no, ens ho va dir, que es veu que té quatre idees, fins i tot ha consultat el nostre llibre, que ens vam quedar, Pere, vam dir, bueno, i es dedica. Llavors es pensava que érem, ja sabem per on anem, sí, ja no cal que ens expliquis, que ja ho sabem, no? Bé, llavors, esclar, tot això doncs és una llàstima, perquè això ben recuperat, és a dir, el que hem dit sempre, que és bastant idíl·lic, no? Seria un fantàstic lloc d'interpretació d'aquest espai, però té moltes dificultats i evidentment no hi arribarem mai. Llavors ja per acabar, diguéssim, amb aquesta cara, que és la que mira cap al Vallès, a sota no es veu gaire bé, hi ha una inscripció que diu "Noce te ipsum", coneix-te tu mateix, la versió llatina de la màxima grega escrita en els murs de la ciutat, de l'antiga ciutat de Delfos, que va formar part d'alguns dels preceptes més coneguts de Sòcrates. No sabem ben bé, però com que aquesta màxima va ser adoptada per la maçoneria, i aquí la maçoneria sembla ser, aquí hi ha molt més per investigar que el que hem investigat nosaltres, encara queda molt per fer. I sembla ser que la maçoneria també hi va tenir algun paper important aquí. Llavors, això de que hi hagi aquesta dita, creiem que algun motiu deu tenir, i la veritat és que amb això acabem, que realment encara hi ha molt per descobrir en tot aquest entorn d'un espai que sembla mentida que en allà hagi pogut haver el que hi va haver fa més de 100 anys. Moltes gràcies. Són dos minuts, en tot cas un minut, no, que va, ni dos. Un minut d'una cosa que suposo que farà gràcia, per, si és que no ho heu vist perquè això està a internet. Però de fet és l'única pel·lícula, un minut dura, que es conserva d'un reportatge que van fer fa 100 anys.
El que veureu ara forma part, ja ho veureu, d'una pel·lícula que es deia La perla del Mediterrani, parlant de Barcelona, i és el fragment últim de tota aquesta pel·lícula que dura uns 8 minuts i que va passant per tot Barcelona i al final hi ha aquest tros.
Sí, si no l'heu vist, a la Casa del Guarda del Parc Güell, que és un dels centres del MUBA, a l'últim pis està projectada constantment, vull dir que es veu el salt.
Més d'un anava a l'aigua, segur.
Ja de està. Fet, aquesta filmació, si la veuen sencera, doncs, hi ha molts llocs de Barcelona. I això va ser a dins o sigui, hi havia la Societat de Atracció de Forasteros, que en aquella època, els anys 10 o així, ja doncs volia que vinguessin forasters i estrangers a Barcelona. I era una manera de fer propaganda de Barcelona, d'espais que eren interessants. No sé, ara si algú vol fer alguna pregunta o un aclariment, doncs endavant.
Hola, bé, gràcies per la xerrada que he trobat fantàstica. Jo he estat per aquell espai també, alguna vegada jo surto un bici per allà dalt i hi ha una, no sé si ho coneixen o té a veure amb el Gran Casino de la Rabassada o no, és un lloc que un dia m'hi vaig ficar i que sempre m'ha cridat l'atenció ben bé saber què és. Si tu vens de Sant Cugat, passes al casino, quan arribes quasi dalt hi ha una casa que té com un pont, que després que ja baixes cap a l'ermita de Sant Iscle, em sembla que és, doncs a l'alçada d'aquell pont, més o menys, a la dreta, hi ha una torre, és una torre noble, com una gran casa fantàstica, amb uns tocs modernistes i tot. Jo he entrat a voltar per allà, té sostres que es cauen, però encara estava en un estat més o menys digne i inclús les terres eren de rajoleta petita enganxada i tal. Jo sempre m'ha cridat molt l'atenció saber què era jo, perquè si és una torre d'un noble o d'un burgès, va quedar completament abandonada i s'està caient. No sé si tenen alguna referència d'això. O...
Suposo que deu ser Casa Puigventós, no? Si vols, explica.
Bé, el que deies, la casa que pujant la rabassada que demà... O sigui, hi ha tres cases, dues que estan en complet estat de ruïna, que és el que dius tu, pujant cap a Barcelona a mà dreta. Sí, passat
del casino,
a l'entrada del camí que porta Sant Medí.
Sí, exacte, Sant Medí volia dir.
Al davant mateix d'aquestes dues cases hi ha la casa del guarda, que havia de ser de Can Ribes, del senyor Ribes. El senyor Ribes és el que va donar tota la seva herència per construir el patronat Ribes i les escoles Ribes de Rubí pels nens orfes. La Casa Blanca, que ja havia de ser la Casa de la Guarda, i a davant d'on dius tu, hi ha aquestes dues cases que eren de burgesos, es coneixen com les cases de Puigventós, que era el senyor Josep Puigventós i Vivet.
Cases de Puigventós,
sí. Diuen.
És que de fet, potser un aclariment, de fet, tot això, o sigui, el no continuar tota la qüestió del casino de la Rabassada, això era una gran operació que es volia fer immobiliària, és a dir, l'ús de la serra hagués canviat absolutament si tot allò hagués tirat endavant, perquè de fet la idea era fer cases de gent benestant per poder estiuejar i en allà, per això aquesta és una de les cases.
No quedaria serra ja.
De fet, clar, ara no recordarem, però us he ensenyat una diapositiva en la qual es veien aquestes cases en perfecte estat.
Veuen, sí.
Hola, bona nit. Volia fer tres preguntes. Una, si actualment aquest espai està protegit patrimonialment o no. Després, si hi ha algun projecte de recuperació i restauració. I tercer, de qui és propietat ara això?
La primera pregunta era... Perdona. No. O sigui, això és sòl forestal, no edificable. O sigui, és una forestal aquí no s'hi pot fer res.
Però no està
protegit.
No és zona
protegida, com cap de les que han allà, encara que estan dins del català de patrimoni de la Diputació de Barcelona, però no estan protegides. A la vista està, perquè està tot. La segona pregunta, propietat. No. Actualment que jo conegui no hi ha cap. I tercera, això té un propietari. O sigui, mentida, no és un propietari, és més d'un propietari. O sigui, aquesta propietat es va dividir en diverses propietats. És una miqueta difícil de comentar, però vull dir, no hi ha una sola propietat. Tot aquest terreny, que són unes quantes hectàrees, està parcel·lada, com si diguéssim. No només és un sol amo, però és propietat privada.
De fet, aquesta qüestió que clar, que plana en el sentit de que això seria ideal de que es pogués recuperar les restes, evidentment, no pas edificar. Nosaltres que fa ja bastants anys que estem en aquest tema i tal, doncs realment sempre ho hem dit que seria, però és molt complicat perquè està en un sòl que no és públic, que això, la recuperació d'això té un cost enorme, llavors és clar, és complicadíssim. Hi ha hagut alguna idea, però no s'ha dut a terme. I és una autèntica llàstima, la veritat, sí.
Hola, bona tarda. Jo ara, més que res, de curiositat, que sempre he sentit que deien que hi havia una sala per qui ja s'arruïnava, es podia anar a suïcidar allí.
Sí, això, a veure, això surt a tot arreu, perquè clar, d'algun lloc deu haver sortit. Nosaltres no hem trobat una constància real. I és lògic, encara que fos veritat, enlloc trobaríem documentació que digui aquell senyor s'ha suïcidat a la sala del casino. El que sí que és veritat és de que una qüestió de que quan es va prohibir el joc, es prohibís en general, el casino de la Rabassada no pogués tornar-lo a reobrir i en canvi continués el joc amb altres casinos i altres ateneus, segur que hi havia molts factors que feien de que allà no convingués des del punt de vista polític i social de que el casino de la Rabassada continués, perquè es parla de prostitució de luxe, de qüestions encara més enrabassades, que si l'Enriqueta del, com es diu aquella senyora?
Enriqueta Martí.
L'Enriqueta Martí, que si, bueno, llegendes de coses que potser són veritat i altres potser no tant. Hi havia molta cosa i per tant doncs, això dels suïcidis no és constatable, però podria ser, podria ser. Vull dir, ara no hem enlloc en hem pogut constatar de que clar, no hem anat a buscar, aviam si això era veritat, buscant, però no, nosaltres no ho podem constatar documentalment, si era veritat o no. Bona tarda.
Jo estic pensant que el propietari o els propietaris, el Sabadell i altres que ho eren, evidentment allà s'hi van gastar una gran fortuna i no van amortitzar-ho gens.
No, no,
doncs
no.
Allò devia ser com un molt, crac
molt
horrorós.
Vam aconseguir un document de quan es va fer la subhasta de tot el cost de tot i és enorme. La veritat és de que creiem de que tenien una confiança enorme en la seva influència, en que no els hi farien, o sigui, podrien continuar, perquè el joc era el punt clau. Era el punt, o sigui, el joc primera, perquè tenia una gran atracció per part de la gent que li agradava jugar a la ruleta, el baccarà i tots aquests. I per altra banda tenia un guany enorme, perquè s'ha de tenir en compte que en l'Ajuntament de Sant Cugat els donaven diners, és a dir, ja tenien estipulat, i això sí que és documentat, ho hem pogut constatar, ara no vull equivocar-me, en pessetes, no sé si eren 5.000 pessetes cada mes, em sembla
no,
que era.
No, eren 5.000 a l'any.
L'any?
És que 5.000 eren molts cèntims, eh?
Ho pagaven en l'Ajuntament, clar, aviat es va acabar la cosa, oi? Però tenien estipulat de pagar-ho a l'Ajuntament com una mena d'impost. I clar, es justificava de que era per fer escoles, era per poder, per benefici de la societat, és a dir, amb tot això tot estava molt ben tramat i estaven molt segurs que això seria un gran èxit. Clar, ells no comptaven de que això arribaria a tenir aquest punt d'escàndol de que les autoritats això ja no podien tapar-ho més. I llavors doncs, clar, va durar un any. Clar, després van rendibilitzar una mica l'hotel, el parc d'atraccions, però clar, el casino, que era el més important, això ja va deixar de ser. I llavors amb aquí va entrar en decadència fins a la guerra, amb trenques i barranques.
Jo sóc del pensament també, que abans no hi he dit, que a banda que evidentment de prohibir-se el joc i ser el joc la font d'ingressos per mantenir tot aquest complex, jo sóc partidari i penso que hi va tenir també molta part de que l'ànima de tot això, que va ser el Sabadell, pensem que el Sabadell mor a l'any 1914. O sigui, pràcticament després d'inaugurar-lo i tancar-lo, ell el 14 es mora. I jo penso que això també va influir molt en que a partir d'aquí comencés aquesta decadència i aguantar-se com es pot fins al seu tancament. Penso jo, tampoc ho puc constatar, no? però penso que és un factor important, perquè aquest home va ser molt, o sigui, va ser la seva vida, aquest complex. I es mor a 14.
Jo volia preguntar en relació amb l'altre...
Perdoneu. Digues.
Sí, sí.
L'altre hotel, el de la Florida, el que està a la banda de Barcelona...
Hotel?
No, l'hotel Florida s'inaugura l'any 1925.
Sí, no, és posterior.
És posterior.
Sí, sí, és posterior.
I una cosa ja estava tancada que van fer l'altra.
Sí, perquè s'inaugura el 25, sí, però tancada encara no estava, s'aguantava amb pentes i rodolons, bueno, l'any 25.
De però... fet, va estar bastant més lluny del casino de la Rabassada.
Bueno, perquè... va estar relativament a la zona, sí, però no té res a veure.
Perquè una cosa és el Tibidabo, perquè de fet el Tibidabo, tal com s'ha assenyat abans, també hi havia el Casino Internacional Tibidabo, és a dir, van ser coetanis i coneixem molt poca cosa del Casino Internacional Tibidabo, però realment també era de la mateixa envergadura o gairebé, no tenia. Llavors, doncs, és a dir que tota aquella zona estava pensada per tot un gran complex d'en diferents espais de la gent benestant, perquè allà fes xalets, perquè anessin allà, és a dir, van trobar un lloc eminentment important per poder fer tot allò que pensaven que la burgesia li agradaria tenir.
Segon.
Sí, el llibre, malauradament no, per una banda sí, però per l'altra ja és la que tocava. A les llibreries jo no conec cap que en tinguin, però el lloc on ho podíeu trobar m'imagino que és el Museu de Sant Cugat.
Quan es va fer l'exposició a Jaume Fuster, sí, a la biblioteca, es van dir que estava agotat.
No? Estava agotat, sí. El Museu de Sant Cugat jo diria que encara en podíeu trobar, diria, no us ho puc assegurar.
Sí. Bona nit. El parc d'atraccions del Tibidabo és posterior a tot el tema del casino de la Rebaixada?
Sí,
va ser posterior?
No,
en quin any va començar?
No.
Bueno,
les primeres atraccions del Tibidabo, que van ser uns cavallitos,
sí,
i després va venir la Talaia, són anteriors a el que és casino i atraccions, no hotel. Hotel sí que és primer l'hotel de la Rebaixada, però en quant a atraccions, les primeres es fa el Doctor Andreu. Cavallitos, penso que és la Talaia i posteriorment ve l'avió, són les primeres que hi havia.
Ha parlat de que n'hi havia un teatre. Aquest teatre entenc que devia ser per la colònia. Té constància de que actués algú important o no fessin alguna obra de teatre així denominada?
Doncs l'única, perquè tampoc ho hem esbrinat i ja hem aprofundit, però el teatre el que sabem és que s'hi feien lluita, o sigui, s'hi feia boxa. No tenim constància sabem.
I varieté, suposo. Bueno,
no? I suposo que varieté. Ara els... teatre, home, suposo que en algun moment o altre s'havia fet, però no ho sé. Boxa segur.
Sí, perquè hi ha una fotografia fins i tot que és molt coneguda.
No,
surt en el llibre
i és també.
I és molt coneguda aquesta fotografia, sí. Sí, de fet feien...
Molt bé, doncs si no hi ha res més, donem per tancada aquesta sessió.
Allà on hi ha la caserna, on hi ha les casernes de la PAN, allà hi ha l'arxiu municipal d'Horta i Guinardó.
Sí.
Doncs allà
pujaven allà dalt. Sí, molt